Bon dia, què tal, com estem? Som dijous 28 de gener de 2021 i encetem a Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio, el Penedès en xarxa. Tres hores de ràdio des d'ara i fins les 12 de magazín en clau Alt i Baix Penedès. I aquest matí de dijous començarem amb l'agenda cultural emissora a emissora. Us explicarem quines són les activitats culturals, lúdiques i festives, que n'hi ha poquetes, però n'hi ha arreu de les nostres comarques, perquè trieu i remeneu, això sí, és clar, sempre respectant el confinament municipal. Amb l'agenda cultural ens plantarem a 9:15, primera cita amb l'actualitat del Penedès, primer flash informatiu d'aquest matí i a continuació Economia i Empresa, amb la col·laboració de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Avui la Núria Morda de la FEC ve acompanyada de la Fàtima Jiménez de la consultoria Acció Preventiva. A les 10, a l'actualitat, us presentarem la nova temporada del Teatre Cal Bolet i l'Auditori de Vilafranca amb la tècnica del Servei de Cultura Anabel Rodríguez. Aquest diumenge encara hi ha l'última proposta de l'anterior temporada i a partir de la setmana vinent i fins al mes de juny, si la Covid no ho impedeix, hi hauran més d'una vintena de propostes teatrals, musicals, de dansa i de clown que avui us comentarem detalladament. A 10:45, segona cita amb l'actualitat del Penedès, segon flash informatiu i després d'una breu pausa seguirem tot fent tertúlia literària amb la Dolors Bosch i la Pilar Ortuño, que aquest darrer mes han estat llegint tot un best-seller per Magel, d'Eva Baltasar, i avui ens el comenten. A les 11 obrirem la tercera i última hora d'aquest matí amb una novetat, i és que els Reis ens han dut una nova secció. És una secció de gastronomia amb maridatge de temporada, on avui comptarem amb el xef David Bernet del restaurant El Vell Papiol i el Xavi Roig, sommelier de Cal Fer-ho. A 11:45, tercera i última cita amb l'actualitat penedesenca, tercer flash informatiu d'aquest matí. I a continuació entomem l'última secció d'aquest dijous, que sempre ens agrada acabar amb música, bé parlant de música, bé escoltant música. Avui, com acostumem a fer un cop al mes, escoltarem música, us aproparem tota una bateria de novetats musicals per a tots els gustos. I a banda d'aquests tres flaixos de 2:15 amb l'actualitat del Penedès, a les hores en punt completarem la resta d'actualitat, tot el que passa més enllà de les nostres fronteres, amb els butlletins horaris que arribaran puntualment a les 10, a les 11 i a les 12. Aquestes són les veus d'amics, col·laboradors, convidats i seccions que tindrem aquest dijous a partir d'ara i fins les 12. Ens acompanyeu.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Som a les acaballes de la setmana i els dijous ens agrada arrencar tot fent un cop d'ull als actes culturals i festius dels quals podeu gaudir aquests propers dies al vostre municipi, a l'Alt i al Baix Penedès. Encetem aquesta agenda cultural a Olèrdola, a Canal 20, amb el Raimon de Cara. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Anem a donar un cop d'ull a l'agenda lúdica i cultural per aquests dies, en un cap de setmana marcat per l'inici de l'activitat electoral. El Bibliobús al Castellot s'instal·la avui mateix davant de l'escola Roser Montaner de Sant Pere Molanta, de 3:45 a 6:45 de la tarda, i demà divendres aquesta biblioteca itinerant estarà a Pontons, a l'aparcament municipal, a partir de les 11 i fins a la 1 del migdia. Recordar-vos que a Sant Cugat Sesgarrigues s'inicia avui mateix el cicle de xerrades que dedica el municipi a difondre alimentació saludable i així continuar amb el cicle que ja es va iniciar l'any passat. Aquesta primera xerrada, impartida per l'Esther Milà, veïna del municipi i dietista nutricionista, està dedicada a posar ordre a la cuina, com cal organitzar la nevera. S'ha programat de 9 a 10 de la nit de manera telemàtica i es podrà seguir sempre i quan s'hagi fet la inscripció prèvia a través del correu electrònic a l'adreça scsdinamització@santcugatsesgarrigues.cat. I avui i demà es preveia donar a conèixer els actes de veredicte del jurat i del lliurament de premis de la 37a edició de la mostra artística Sant Raimon de Penyafort, Santa Margarida i els Monjos. Finalment, l'Ajuntament ha comunicat que el lliurament de premis no es podrà fer presencialment. Demà divendres es publicarà un vídeo per les xarxes socials de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos que recollirà els premis i premiades d'aquesta edició tan singular. Recordem que l'exposició es pot visitar presencialment. Els veïns i veïnes de Santa Margarida i els Monjos ho poden fer a la Masia Mascatarro. S'hi mostren un total de 116 obres fins al proper dia 5 de febrer en diferents espais. A partir de dimarts i fins divendres es pot seguir en horari de 5 de la tarda i fins les 9. I després de ser inaugurada dissabte a la Galeria d'Art Palma 12 es pot veure durant aquests dies, de fet fins entrat el mes d'abril, fins 11 d'abril, l'exposició Dominar l'art de viure, de Regina de Miguel, Anna Dot i Sol Prado. Ahir ja ens en parlava la directora artística de la galeria, l'Anna Rovira. Recordem que el projecte està comissariat per Rosa Pera i es pot veure, com comentàvem, a les instal·lacions de la galeria situades a Mas Pujó fins al 11 d'abril, amb un aforament limitat, horari d'obertura de dilluns a divendres de 10 a 2 i per la tarda de 4 a 7. També dissabtes, possibilitat de poder presencialment veure aquesta exposició de 10 a 2 i els diumenges es pot fer visita amb cita prèvia reservant-la a info@palma12.com. Insistim, per la vigència del confinament municipal, una exposició que sí que podrà ser visitada, pot ser visitada aquests dies pels veïns de Santa Margarida i els Monjos. I no deixem aquest municipi perquè diumenge es pot donar sang als Monjos. Això sí, respecte a l'emplaçament inicialment previst, hi ha un canvi d'ubicació. La donació no es farà a la Casa de Cultura de Mascatarro, sinó al Pavelló Esportiu Municipal. Cal la reserva prèvia a la web donarsang.gencat.cat. I acabem amb un recordatori. La Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia continua oberta al públic amb una limitació de la seva activitat. No es fan actes de dinamització. Això sí, manté les seves portes obertes, entrada gratuïta tots els diumenges mentre durin les restriccions de moviments entre municipis. Per tant, és una oportunitat per conèixer o redescobrir i revisitar aquesta seu per part dels veïns d'Olèrdola.
Seguim ara descobrint activitats i propostes que hi ha a altres municipis de l'Alt Penedès. Des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs agenda cultural una setmana més molt minsa. Com ja ve sent habitual, recordem que continua el confinament municipal fins com a mínim el proper 7 de febrer i que, per tant, l'agenda cultural s'està veient molt afectada, ja que són moltíssims els ajuntaments i també les entitats, les associacions que han decidit ajornar actes per fer-los quan la gent es pugui moure o desplaçar entre municipis o fins i tot han deixat de programar en un inici d'any, si més no, complicat. Sigui com sigui, coneixem ara el que donarà de si el cap de setmana en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès. Comencem avui mateix a Mediona amb el Cercle de Dones de Lluna Plena, una proposta oberta a totes les dones que es vulguin dedicar un temps per elles mateixes, i tindreu tota la informació i podreu fer les reserves a través del correu hola@renacerdelcancer.com o bé al telèfon 686-929-808. Una activitat que es durà a terme avui mateix a Mediona a partir de les 6 de la tarda. Dissabte tindrem donació de sang a Gelida. L'horari de la campanya serà de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre al Saló d'Espectacles de la Unió del Casal Gelidenc. Això sí, recordem que per complir tota la normativa Covid s'ha de demanar cita prèvia a través de donarsang.gencat.cat. Recordem també que aquest dissabte es durà a terme la segona sessió del curs de gestió emocional per dones, que va arrencar dissabte passat i que divendres apropàvem de la mà de la terapeuta Susana Ros, l'encarregada de conduir aquest curs. Tanquem setmana diumenge amb una altra campanya de donació de sang, que en aquest cas es durà a terme de 10 del matí a 2 del migdia al local social d'Avinyonou, al terme municipal d'Avinyonet del Penedès. I tal com hem comentat abans, cal demanar cita prèvia a través de www.donarsang.gencat.cat per tal de complir amb totes les mesures Covid. També diumenge, però ja a la tarda, tindrem cinema i és que en el marc del cicle Gaudí tindrà lloc la projecció de la pel·lícula Uno para todos a partir de les 7 de la tarda a la sala de Sant Llorenç d'Hortons. La pel·lícula narra la història d'un professor interí que assumeix la tasca de ser tutor de sisè de primària en un poble completament desconegut per ell, però quan descobreix que ha de reintegrar un alumne malalt a l'aula i que es troba que cap dels seus companys vol que torni a classe. I acabarem amb un parell de propostes. La primera és la venda de quadres solidària de la sadorninenca Patrícia Castellví, que posa a la venda 12 dels seus quadres amb l'objectiu de recaptar diners que seran destinats a Càritas de Sant Sadurní. Una proposta que us aproparem més abastament demà a la gent del detall, però que de moment us expliquem que aquests quadres estan exposats ja de manera virtual a quadressolidaris.wordpress.com, on hi ha els diferents quadres que estan a la venda amb la seva fitxa tècnica i amb un preu mínim proposat, que després aquest preu es pot incrementar segons la generositat de cadascú. A més d'aquesta exposició virtual, també es podrà visitar l'exposició física a la sala d'exposicions de la botiga Calferu de Sant Sadurní. La compra de quadres, però, no es podrà fer fins al dilluns dia 1 de febrer a les 10 del matí enviant un mail a quadressolidaris@gmail.com. I la segona proposta us l'apropàvem ja la setmana passada i de fet ahir mateix ampliàvem amb l'entrevista d'actualitat i és que fins al proper 7 de febrer tots els sadorninencs tindran entrada gratuïta a l'espai xocolata Simon Coll, això sí, amb inscripció prèvia per tal de respectar totes les mesures sanitàries.
I ara des de Ràdio Vilafranca us acostem la poca activitat cultural que hi ha aquest cap de setmana a la capital de l'Alt Penedès. L'Espai Cultural Fòrum Verger Balaguer, per exemple, acollirà una mostra fotogràfica del gran món del cinema, en concret de l'època daurada de Hollywood, que es podrà visitar a partir de demà, quan s'inaugura, i fins al 14 de març. En aquest recull de fotos, fixes i promocionals, reviureu escenes cabdals realitzades per als grans mestres de la fotografia, com Stephen Shafiro, Guy Farner, Ed Feingers, que havia fotografiat a Marilyn Monroe, o Robert Redford, entre altres, o John Jay, que va fotografiar els protagonistes d'una de les nissagues més longeves de la història del cinema, Star Wars. La mostra es podrà visitar a l'Espai Cultural del Fòrum Verger Balaguer a la Rambla de dijous a dissabte de 6 a 8 i diumenges i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. I recordem que amb la voluntat de dinamitzar el local dels castellers de Vilafranca, Cal Figuerot, la colla i Cal Blai han organitzat diversos concerts, el darrer dels quals té lloc aquest diumenge a les 12 del migdia amb Alba Careta i Jofre Fiter. Un concert que seguirà el protocol de seguretat, respectarà l'aforament màxim permès i que demana al públic que estigui assegut tota l'estona i que, mentre no consumeixi, porti la mascareta posada. Més propostes aquest diumenge a les 7 de la tarda, després de fer una curta residència al Teatre Calbolet i abans d'iniciar la seva gira, la companyia Flyhard presentarà l'obra teatral Instruccions per enterrar un pare, una reflexió carregada d'humor i naturalisme sobre un dels nostres tabús socials, la mort. Perquè què hi ha després de la mort? Doncs la resposta ras i curt és despeses. I això ho sap perfectament el Toni. El seu pare acaba de morir, però aquesta no serà l'única mala notícia per a la família. i és que no tenen diners per pagar la funerària. Una nova mostra del teatre contemporani de la Flyhard, de la mà de dos creadors, Carmen Marfà i Iago Alonso, que el públic de Vilafranca ja coneix després que omplissin Cal Bolet d'ovelles. Finalitzada la representació, hi haurà una tertúlia on el públic assistent podrà conversar amb els actors i conèixer com s'ha gestat l'obra. I aquest cap de setmana havia de començar el Festival Músic Veu, la seva 7a edició, que ha d'omplir de cultura i música solidària Vilafranca durant els propers mesos. Doncs s'ha ajornat, i aquest ja és el segon ajornament que pateix. El primer concert, el concert inaugural, a càrrec dels Barcelona Gospel Messengers, una coral que uneix solistes al més pur estil All Stars, s'ha ajornat fins al proper 27 de febrer. I la resta de concerts, doncs, igualment, han estat ajornats amb noves dates. I fem un cop d'ull per acabar algunes de les exposicions que podeu visitar. La Capella de Sant Joan, per exemple, és l'escenari de l'homenatge al mestre republicà Antoni Benages, assassinat a Burgos i enterrat en una fossa comuna l'any 36. A través d'una trentena de fotografies de Sergi Bernal, amb el qual hi parlàvem la setmana passada, aquest projecte expositiu no només desenterra la memòria de les fosses comunes de la Guerra Civil, sinó que també vol recordar la promesa que aquest mestre català va fer als seus alumnes de Burgos i que no va poder complir perquè el van afusellar, els va prometre que veurien el mar després d'editar el quadern Al mar. Un mestre que treballava amb la tècnica Freinet, en la qual a partir d'una petita impremta editaven revistes, revistes que viatjaven per tota la península i que han arribat també aquí al Penedès, i revistes del Penedès han viatjat igualment a escoles on s'impartia aquesta tècnica Freinet. Justament a Vinzeu hi ha una exposició on es pot veure aquesta impremta i algunes d'aquestes revistes creades aquí al Penedès, a Vilafranca, a Olèrdola, als Monjos. És l'altra exposició que recomanem, la de la tècnica Freinet al Penedès. I a la Sala dels Trinitaris podeu visitar la mostra de gravats a llum de l'artista de Sant Joan de Mediona, Josep Pérez González. Justament ahir parlàvem amb ell. Hi trobareu una quarantena de gravats, en els quals també incorpora materials que troba al bosc quan passeja i que busquen transmetre tranquil·litat. A banda d'aquestes obres de 50 per 70, hi ha un muntatge de llums cilíndriques i llibres d'artista. I al vestíbul del Casal de Vilafranca també podeu visitar l'exposició El Penedès de Màrius Via, un recull d'obres del pintor vilafranquí que tenen en comú les vinyes i el seu fruit, i que permeten fer un recorregut per algunes de les tècniques que l'artista ha utilitzat al llarg de la seva carrera per aproximar-se a l'essència de la nostra terra. I encara volem compartir amb tots vosaltres les activitats que trobareu aquests dies arreu del Baix Penedès. Ho fem des de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyó. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que el pròxim dimarts de 4 a 7 de la tarda serà la sessió d'assessorament i orientació de l'oficina jove del Baix Penedès. Serà el pic de la Casa de Cultura de Sant Jaume dels Domenys. Continuem a Llorenç del Penedès, ja que aquest diumenge a 9:45 del matí a la cooperativa a la sala del teatre es farà el primer torneig de FIFA 21 per parelles. Continuem a la Tabra, però a 6:45 al centre es farà el petit cicle de cinema amb la pel·lícula La família que tu eliges. Continuem ara al Vendrell, que podem veure les següents exposicions. L'exposició Perucho, Miró al Vendrell, al Museu Apel·les Fenosa d'11 a 2 i de 6 a 8 de la tarda. L'exposició també de Josep Canyes, del dibuix a la forma. Es pot visitar a la sala portal del Pardo, de dimarts a dissabte d'11 a 2 i de 5 a 8 de la tarda. El Vendrell, l'època daurada, Casals, Fenosa, Guimarà i Nin, que es pot visitar al centre cívic l'estació de dilluns a dissabte d'11 a 2 quarts de 2 i de 5 a 7 de la tarda i els diumenges d'11 a 2 quarts de 2. També l'exposició del Llop sense nom es pot visitar, és el procés creatiu d'un conte a càrrec de Marina Durain, que es pot visitar a la Biblioteca Pública Terra Baixa en horari de biblioteca. També recordem que els mercats setmanals, en aquest cas el del divendres, segueixen peu, és en horari de 9 a 3 i a la zona del Puig Pèlag. I els dissabtes, com ve sent habitual, es fa el mercat setmanal de Coma-ruga, però degut a les restriccions només hi ha parades d'alimentació i de serveis essencials. És de 9 a 3 a l'Avinguda Parlament de Catalunya. Anem ara cap a Calafell, on encara continua aquesta campanya que es va iniciar a principis del mes de gener, que és sense i regala-li un xip al teu animal de companyia. És posar-li només un xip per 25 euros i censar-lo a l'Ajuntament per 5 euros. Les empreses col·laboradores són Més Vida Vet, Garem i Docentum Veterinaris. Quins beneficis obtens a banda de que estigui censat? Doncs que per censar-la a l'Ajuntament i per només 5 euros, com dèiem, es podran rebre els regals, que són una ampolla per dilluir orins, un contenidor de bossetes en forma 2 i una motxilla. També es pot visitar, es pot veure el documental del mes, Allò que no et mata, i que es pot fer a través d'un formulari que hi ha a la pàgina de calafell.cat, on la projecció és en línia i en omplir el formulari rebreu l'enllaç i el codi per accedir-hi. I acabem a Cunit, tot plegat, es fan els tallers de coeducació. En aquest cas, i avui, es fa de 10 a 11 a l'escola Sol Cunit. Quantes solucions té un problema? Està dirigit a segona de primària. Després, la Biblioteca Municipal Marta Mata engega un club de lectura infantil, una activitat virtual adreçada a infants d'entre 8 i 10 anys. Una activitat pensada per a contribuir a augmentar l'hàbit lector entre els nens i nenes. Un espai virtual per descobrir el fantàstic món de la lectura, tot fent volar la seva imaginació. Una trobada on es comentaran les lectures realitzades i es faran activitats entorn als llibres. Per tal d'apuntar-vos, doncs, només cal que es faci la inscripció enviant un correu electrònic a biblioteca@cunit.cat o bé trucant al telèfon 977-67-48-84. I encara continua aquesta programació online de la del Casal de la Gent Gran, i els dilluns, dimecres i divendres a les 10 del matí es fa gimnàstica per un preu de 30 euros. Ioga es fa els dimarts i dijous a les 10 del matí per un preu de 30 euros. Tai Chi, els dimarts i dijous a les 11 del matí per 30 euros. Memòria, un taller de memòria adreçat a la gent gran, els dimarts a quarts d'11 per un preu de 24 euros. També es pot aprendre i millorar el català els dijous a quarts de 12, és totalment gratuït. I ara que estem molt confinats, doncs cuina els dimecres a les 11 del matí i que també és gratuït.
Gràcies, Lourdes. Amb tu tanquem aquesta agenda cultural a tots els municipis de l'Alt i el Baix Penedès, que us permet conèixer les activitats, les propostes que teniu a casa vostra i gaudir-les aquests propers dies. Ara ens encaminem cap a 9:45, primera cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès, i després d'una breu pausa seguim amb l'economia i empresa. Avui la nostra convidada és la Fàtima Jiménez, de la consultoria Acció Preventiva.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. A les notícies del Penedès en xarxa recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. La bona valoració dels Vilafrancs obre les portes a noves edicions puntuals al llarg d'aquest 2021. L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, i el regidor de Promoció Econòmica, Joan Manel Montfort, han fet balanç aquest dimecres de la campanya dels Vilafrancs, que s'ha tancat a primers de gener. Montfort ha remarcat que totes les sensacions i respostes que els han arribat són positives i que, per tant, consideren que s'han acomplert els objectius de suport al comerç de Vilafranca i d'incentivar l'activitat econòmica. En la campanya hi han participat 184 establiments que en la gran majoria han fet un ús important dels Vilafrancs que van esgotar la dotació que hi havia de 500.000 euros. El Col·legi Electoral de Moja canvia d'emplaçament per les eleccions del 14 de febrer i s'ubicarà al local nou. Amb el propòsit de garantir l'aplicació de les mesures sanitàries establertes i evitar així el risc de contagi, s'han introduït canvis que afecten l'emplaçament de les seus electorals a Olèrdola per les votacions de les eleccions al Parlament de Catalunya previstes pel diumenge 14 de febrer. Així, la seu del Col·legi Electoral de Moja passa a ser al local nou. Fins ara, les dues taules del Col·legi Electoral s'instal·laven al centre cívic La Xarxa. On no hi ha canvis són en les altres dues taules electorals del municipi. La de Sant Miquel seguirà al local Rossell Muntaner, mentre que la de Sant Pere Molanta continuarà ubicada al centre cívic Gatzara. Al centre cívic Gatzara de Sant Pere Molanta votaran els censats a Can Trabal i Sant Pere Molanta. El local social Rossell Muntaner de Sant Miquel d'Olèrdola ho podran fer els veïns de Dalmar, Viladellops i Sant Miquel, mentre que els veïns de Moja estan distribuïts en les dues meses que s'habilitaran al local nou. Es dona la circumstància afegida que actualment el centre cívic La Xarxa acull temporalment la seu de l'Ajuntament mentre es realitzen les obres de reforma de l'edifici consistorial de Sant Miquel. Neix l'associació Espiells Terra de Vi per impulsar i protegir la zona vitícola nord de l'Alt Penedès. Espiells Terra de Vi és un enoterritori entre els termes municipals de Sant Sadurní, Gelida i Sant Llorenç d'Hortons, al nord de l'Alt Penedès. Actualment compta amb una superfície agrícola contínua de més de 2.000 hectàrees, amb més de 20 masies, l'Escola de Viticultura d'Espiells, empreses i cellers, i amb el suport dels consistoris que l'integren. L'associació té la voluntat de conservar, donar continuïtat i impulsar les realitats que la fan avui un territori d'èxit, preservant la unitat i connectivitat dels espais agraris i reconeixent aquest entorn com a interès general. Espiells Terra de Vi vol preservar els sòls sobre els que s'hi desenvolupen aquests espais vitícoles, contribuint a la preservació i la millora dels valors paisatgístics i ambientals associats. I acabem a Cunit, que estrena un radar mòbil per controlar la velocitat dels vehicles a dins del municipi. Cunit ja té en funcionament un radar mòbil que servirà perquè la policia local controli la velocitat dels vehicles a les diferents vies interurbanes del municipi. De moment, el radar s'ha posat a la C31, una de les vies més transitades del municipi i que presenta una perillositat més gran pels vianants, com ho demostren els nombrosos atropellaments que hi ha hagut l'últim any. La intenció és que la policia faci control en aquest i altres punts del municipi per tal de pacificar el trànsit dins la trama urbana, però també com a mesura addicional de protecció dels vianants. El regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Lorenzo, ha assegurat que el radar no té cap afany recaptatori, sinó que pretén millorar la convivència entre vehicles i vianants.
Penedès en xarxa. Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 2:15. Seguim.
El Penedès en xarxa, cada 15 dies tenim representants del teixit econòmic i empresarial del Penedès, de la mà de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Amèlia Maestre, bon dia.
Hola, bon dia.
Ella serà la nostra anfitriona en aquesta tertúlia, en aquesta trobada. Quina convidada ens portes avui?
Doncs us portem a Fàtima Jiménez, de l'empresa Acció Preventiva. Jo crec que amb una informació molt interessant que ve referida a la tercera onada d'aquesta situació que estem vivint ara, no? La pandèmia. Com ens afectarà i una miqueta quines són les previsions, però jo crec que abans és molt interessant presentar qui és Acció Preventiva.
Fàtima, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies per convidar-me.
Un plaer. Presenta'ns Acció Preventiva, sí, i situa'ns on sou, quin àmbit treballeu.
Sí, Acció Preventiva som una consultora de prevenció de riscos laborals que ens dediquem a convertir empreses en organitzacions saludables, treballant molt la cadena de comandaments intermitjos, perquè ja creiem que és on es trenca la prevenció. A part, som un servei de prevenció que estem present a tot el territori espanyol. Tenim delegació a Vilafranca, a Barcelona, bueno, i a tota Catalunya. Ara, durant el Covid, hem fet un paper molt important, hem volgut fer molta pedagogia en totes les empreses, posant el nostre granet d'arena de responsabilitat social corporativa per ajudar, no, amb aquesta crisi que estem vivint.
I com s'estructura un servei de prevenció realment? Perquè la Federació ha tirat molt de la informació que ha anat generant Acció Preventiva durant aquesta pandèmia i, de fet, ha sigut molt útil per fer-la arribar als socis. Com s'estructura aquest servei? Què us trobeu amb la pandèmia i què passa a Acció Preventiva?
Pues, bueno, ens trobem la pandèmia i, com tots, no, estem desbocats, no? De sobte, no, al març comença tot això i no sabem per on tirar, i a més la prevenció és un servei essencial, no? De sobte, bueno, tenim més importància que qualsevol sector, quasi, no? Junt amb el sanitari. Nosaltres, a més, fem una part també sanitària, no? Fem tota la part tècnica i també la medicina del treball. Per lo que hem sigut molt importants en tots els cribatges, PCRs, serologies, no? I ara els testos ràpids que estem fent a totes les empreses. Llavors, bueno, ens trobem tot això i bueno, comencem, pues, a fer tots els plans de contingència per totes aquelles empreses que han continuat treballant perquè eren serveis essencials, inclús amb el confinament total, pues els nostres tècnics, nosaltres no hem parat de treballar. I els nostres tècnics han tingut que sortir, anar a les empreses totalment protegits per ajudar-los a adaptar aquestes condicions de treball davant de la pandèmia.
Clar, perquè es detecta la pandèmia i de sobte, diguéssim, tot el que s'estava establert fins ara dintre les empreses com a protocol, no? Quedava com insuficient.
Clar, quedava com insuficient.
I com va funcionar tota aquesta dinàmica una miqueta, no? Per entendre també com funciona un servei de prevenció i la importància del servei de prevenció.
Sí, bueno, pues ara era de vital importància perquè, a més, pues, els empresaris estaven perduts, no? A més, cada sector tenia que adaptar-se d'una manera diferent. Llavors, pues, adaptant-nos a tota la norma, no?, de cada sector, pues, hem anat fent els plans de contingència i, bueno, respectant les distàncies de seguretat, la higiene, bueno, els torns, no?, allà les indústries també, i fomentant a totes les empreses que es podia fer teletreball, que el teletreball, pues, també, pues, ha tingut les seves conseqüències, no? Hi ha una part positiva del teletreball, que pot ser, pues, la conciliació, no?, i el permetre tenir aquest distanciament social, però hi ha una part bastant negativa també del teletreball, no?, que ara en parlarem.
Sí, perquè vosaltres definiu tot el procés de la Covid, bueno, vosaltres no, ho fa la pròpia agenda, no? Però hi ha una primera onada de salut, que és aquesta una miqueta que ens vam trobar,
sí,
al març, no?
Sí, exacte, no? La crisi sanitària, no?, que hem parlat. Després, pues, estem vivint la crisi econòmica i el que ens queda, no?, malauradament, per arribar. Però nosaltres diem que la tercera o la quarta onada serà la crisi psicosocial, no?
I com es preveu aquesta crisi? Com es preveu que afectarà i com...
Sí, bueno, ara hi ha estudis que diuen que el 45% dels treballadors ja estan patint els efectes psicosocials amb trastorns d'ansietat, psicològics, vale? I totes les conseqüències que està portant aquesta pandèmia a nivell psicosocial. Llavors, dintre de la prevenció de riscos, hi ha diverses disciplines, hi ha les tècniques, hi ha les d'higiene industrial, hi ha les d'ergonomia, i la psicosociologia sempre s'havia quedat una mica allà, no? Que encara no hi ha consciència, no? Uh-huh. En aquest país de
una mica com la Maria, no?
Sí, sí,
ja es contemplada.
Es començava des de l'any 2015, sí que hi ha una campanya europea molt forta en quant als riscos psicosocials, no? Però bueno, aquí encara costava. Què passa? Que ara més que mai les empreses tenen que fer aquesta avaluació de riscos psicosocials i saber com estan, no? Els seus treballadors per ajudar-los. Nosaltres ja ens vam adelantar, no? I dintre del que oferim, no? De serveis a les nostres empreses, doncs vam oferir un servei de psicòleg 24 hores per les empreses, no? Hi ha empreses molt grans que ja ho tenen internament i nosaltres doncs, ho vam oferir als nostres clients, com allò el telèfon de l'esperança, no? De dir que qualsevol persona que tingués aquesta ansietat o que pogués trucar, no? I sentir-se acompanyada allà al confinament o amb l'aïllament que es pogués sentir, no? O dintre de la feina. Perquè ara, clar, els riscos que hi ha que és que doncs, tenen que anar a treballar, no? Perquè ara tornarà, no? La nova normalitat, que de normalitat
no tindrà res,
no? Però clar, si tenen que tornar a treballar, tenen que agafar el transport públic. La por de ficar-se al metro, a l'autobús, no? I que no hi ha distanciament social. Arriba també a la feina i que no hi hagi distanciament social, no? La por que abans prenies un cafè amb el company, ara ja no. Tot això genera una angoixa, genera una por al contagiar-te. Ja, la gent que ha tingut també pèrdues familiars, no? Pues té pues aquesta angoixa també de que li torni a passar o han quedat tocats. Treballadors que han estat malalts i tenen seqüeles també. Pues, ja, no? S'han creat com obsessions també per la neteja de mans, no? Sí, s'han trobat sí. Gent que té les mans destrossades, no?
I nens, he vist nens amb les mans destrossades.
I nens, no? Perquè, bueno, i tot això pues, són efectes psicosocials, no? Llavors, abans la psicosociologia es tractava des de l'organització del treball. I ara ha canviat el paradigma, no? Ara el que tenen que fer les empreses és centrar-se en la persona. I amb aquesta avaluació psicosocial, veure on estan els riscos, si està la càrrega de treball, perquè clar, la càrrega de treball també augmenta. Clar. Per què? O perquè hem estat molt de temps sense acudir a treballar a les empreses i ara les empreses tenen que tornar amb la seva activitat, o bé la càrrega de treball augmenta perquè hi ha molt absentisme, perquè continuen havent-hi casos, perquè hi ha quarantenes, i tot això que fa que n'hi hagi més càrrega de treball.
Hi ha sectors que estan treballant molt.
Clar, clar.
L'alimentació, els tecnològics,
exacte.
Repartiment, distribució...
Exacte,
que estan treballant moltíssim.
Exacte, per exemple, no? Els torns de treball han canviat pel tema del distanciament, també. Pues tot això també afecta el temps de treball, horaris que canvien... tot això entraria dintre dels riscos psicosocials. Amb el tema del teletreball, també, no? Abans dèiem la doble presència, no? Sobretot, bueno, de les dones, no? Que la doble presència és algú que analitzem a l'avaluació psicosocial, que és a dir, la casa, no? Els nens, que encara pues, estem així. Ara es diu la triple presència, no? Perquè tenim que estar a sobre treballant a casa, no? I és una conseqüència negativa del teletreball. El teletreball, com deia, té molts aspectes positius, però té de negatius.
Sí, de tots.
I bueno, l'aïllament, no? Tot això també és un risc psicosocial, el treballar sol, el no saber com organitzar-me, no? Problemes de rols. Estic a casa, però clar, no acabo de gent que potser té una dependència jeràrquica. L'autonomia que tenen que agafar, que mai l'havien agafat, i ara tenen que organitzar-se i agafar aquesta autonomia. Tot això...
I crea... coses més bàsiques, com no tenir un espai per teletreballar còmodament.
Exacte, això per suposat, no? Això sí que és una obligació de les empreses, des del principi de la pandèmia, a intentar, no?, a proporcionar als treballadors, sempre que els sigui possible, no?, pues, els mitjans per treballar a casa. Nosaltres, els treballadors que treballen a distància, els hi fem avaluacions de riscos també, els hi fem fer una autoavaluació perquè després l'empresa pues, pugui veure si a algú li falta qualsevol eina perquè li pugui proporcionar. I allà també ja avaluem una mica el que és l'ergonomia i la psicosociologia.
I això, diguéssim, els empresaris ho entenen? És a dir, aposten per aquest servei? Bé, sempre es deia, no?, que a vegades la depressió era una malaltia que en costava de reconèixer i que se li costava donar valor. Ara entenc que també s'ha posat en valor, perquè és com més comú, més entès per tothom i més proper, segurament, no?
Clar, nosaltres sempre hem treballat en aquest sentit, perquè sempre, com he dit al principi, ens dediquem a convertir empreses en organitzacions saludables. Però sempre ens hem dedicat a mostrar a l'empresari que hi ha un retorn a la inversió. Que si tu treballes els riscos psicosocials i tu aconsegueixes minimitzar-los, tindràs un treballador amb més engagement, més compromès, millorarà la qualitat de la feina, baixarà l'absentisme, baixarà l'accidentabilitat, el treballador estarà més content, milloraràs la teva imatge de marca. Llavors, nosaltres demostrem a l'empresari que per cada euro invertit en això hi ha un retorn exponencial. Amb això. I ara més que mai, clar.
Suposo que de tota manera és més fàcil en grans empreses que no pas a la petita i mitjana empresa, que és la que és més abundant a casa nostra.
Bueno, a les pimes també, vull dir, s'està treballant a totes les empreses en si, en les metodologies psicosocials hi ha un format, no?, que és per petita empresa, que és més d'autoavaluació, que s'ho poden fer ells i veure, bueno, què és el que hi ha a casa seva, no?, com estan els seus treballadors i ajudar-los, no?, cadascú, clar, tindrà els mitjans que tingui, no?, però es té que treballar des de la petita empresa fins a gran empresa, perquè això ho estem patint tots, no?, malauradament.
Que al final és com un reconeixement també al treballador, no?
Exacte.
Perquè jo crec que ara també els equips s'han fet com més cohesionats en tota aquesta pandèmia, perquè s'han relacionat, s'han interrelacionat de moltes diverses maneres.
Exacte. I després, bueno, parlant un altre cop del teletreball, no?, el tecnoestrès, no?, que s'ha provocat també, i la desconnexió digital.
Clar, costa molt més desconnectar quan teletreballes.
Clar, és algo que també tenen que treballar les empreses, no?, treballar la desconnexió digital, no?, perquè, bueno, al final, pues això, no saps si estàs fent una cosa, estàs fent l'altra, no?, i al final tothom ho diu, no?, al final treballo més hores a casa, no?, que no a la feina i no desconnecto.
Sí, aquest mantra tothom el repeteix,
sí,
que acaben fent moltes més hores i que costa molt més desconnectar.
Exacte.
Perquè sempre hi ha aquell correu que arriba, aquell WhatsApp si no has tancat el mòbil d'empresa...
Això, pues això és el que tenen que treballar les empreses i ara, pues... Més que mai, de fer aquesta desconnexió digital, de tenir uns horaris, que no hi hagi correus, ni whatsapps, no? Perquè tothom pugui desconnectar. Després donar eines, no?, als nostres treballadors que treballin entornat a l'empresa o treballin des de casa. Eines emocionals, també. Treballar el que nosaltres treballem molt, el mindfulness, també. Vale? Les tècniques de mindfulness, que és el fer una meditació però en qualsevol moment, no?, i l'estar present, no?, en l'aquí i l'hora, això ho estem treballant molt, perquè veiem que està ajudant molt als treballadors, no?, a portar tota aquesta angoixa, tota aquesta por que tenen, no?, i aquest aïllament que poden tenir. És una eina que ens està funcionant superbé. I després treballar amb els treballadors donant aquestes eines emocionals, fem mapes emocionals als treballadors.
Què és un mapa emocional?
Mapa emocional, doncs, a través també d'uns petits qüestionaris, doncs, saber com es troben tots els treballadors de la nostra empresa. No?
Com un test.
Un test i en quin nivell, no?, tenen les seves... No? Com senten les seves emocions. No? I a partir d'aquí, doncs, treballem també amb eines, no? Tenim, pues, professionals dintre del nostre equip, cadascú especialitzat en cada una d'aquestes àrees, que treballen a totes aquestes eines, perquè, clar, al final hi ha treballadors, no?, a les nostres empreses que no saben com gestionar aquesta crisi emocional. Llavors els tenim que ajudar més que mai.
I tenim ja algun resultat? És a dir, ja s'ha fet algun treball des d'acció preventiva que ja puguem, no, allò, dir, ja tenim una experiència positiva, és a dir, hem aconseguit donar el tomb, o encara estem molt immersos en aquesta onada?
Bueno, encara estem immersos, sí que tenim, perquè hi ha empreses que ja és el que us dic, com els treballadors a distància ja s'han començat a fer totes aquestes sessions. A més, ara, bueno, doncs ens hem tingut que adaptar a les noves tecnologies més que mai, no? Que això és un altre, no? Les competències TIC, no? Que ha tingut que aprendre tothom, no? Que
hem això fet també un màster accelerat tots.
Clar, que això també ha sigut un estrès, no? Clar. Perquè hi havia treballadors que no sabien fer una videoconferència, no? I de sobte han tingut, no? Tenen un manejo que... I bueno, sí que tenim experiències positives en les que els treballadors, pues, bueno, ens han donat aquestes eines i hem ajudat, no, a que ho portin una mica millor, però encara queda molt camí. Hi ha un altre aspecte molt important que estem posant en pràctica també, que això tenim de vincular a les conseqüències de l'estrès, no? Les conseqüències de l'estrès és la salut mental, les conseqüències, totes les malalties lligades a la salut mental. Llavors, nosaltres, com servei de prevenció, treballem la medicina del treball, entre el reconeixement mèdic ja incorporem també un qüestionari de salut mental, que això és superimportant també, el qüestionari, perquè llavors lliguem el test que li hem fet a l'avaluació de riscos psicosocials, el que hem estret allà, no? Quines són els riscos que n'hi ha, no? En quines disciplines, en quines dimensions, i ho lliguem amb el qüestionari de salut mental. I allà veiem com està la persona per poder enllaçar-ho i poder minimitzar els riscos.
I la gent està oberta, diguéssim, a aquest tipus de... Ja no aquest, vull dir d'aquesta anàlisi, o sigui, la gent es presta, vull dir, vol... O hi ha una mica...
La gent ho fa, bueno, sempre hi ha la confidencialitat, okay. O sigui, el reconeixement mèdic és confidencial, a l'empresari mai li arriba, no?, que quina malaltia o quina patologia pot tenir el treballador, simplement que si no pot treballar, pues, li arriba que és no apto per treballar o que hi ha unes restriccions i que té que prendre mesures. Llavors, en aquest cas, pues, li arriba a l'empresari, pues, que hi ha, no, a nivell epidemiològic, que es fa un informe epidemiològic de tota la plantilla a nivell estadístic. I llavors aquí en surt, doncs, tens un percentatge de, m'ho imagino, 24 o 80%, no?, de deficiències amb la salut mental o de patologies, i llavors tens que prendre una acció. Nosaltres, amb l'estudi epidemiològic, cada any a l'empresari li diem totes les estadístiques de salut de la seva plantilla. I a partir d'aquí, a l'empresari ajudem a fer campanyes de promoció de la salut per minimitzar, no?, i anar cap a una plantilla molt més saludable.
De tots aquests serveis, quin és el més demanat ara mateix?
Pues mira, el psicòleg 24 hores, està aquesta atenció psicològica 24 hores, està molt demandada, i sobretot en alguns sectors, no? Per exemple, hi ha sectors com residències, no?, que tenim molts clients que han patit molt, i llavors allà ha sigut molt necessari. Però, bueno, en general, amb tots els sectors. I després, bueno, pues, tot el que són a aplicar les eines, o no, o fer tallers d'eines emocionals per aixecar aquests ànims, no?, i per donar aquestes eines perquè tinguin menys por de tornar a treballar, del distanciament social, de tots els canvis que estan havent-hi a les empreses, no?
Molt bé, i jo crec que una mica aniria bé que si algú es volgués posar en contacte amb vosaltres per tots aquests serveis que heu comentat i que s'ha explicat molt bé, com ho hauria de fer?
Sí, pues, bueno, pot contactar directament amb mi, vale, amb el meu correu electrònic, que és fjimenez@acciopreventiva.com o info@acciopreventiva.com. i posar-se en contacte amb nosaltres, i nosaltres ens posarem en contacte amb ells i intentarem ajudar-lo en tot que puguem. Paral·lelament, el dia 11 de febrer, junt amb Foment del Treball, també fem un webinar superinteressant que tractarem tots els temes psicosocials. Un dels nostres metges de salut laboral també farà una ponència molt interessant i jo estaré també present i parlarem de tots aquests aspectes.
Per apuntar-se al webinar a través de la web d'Acció Preventiva?
A través de la web d'Acció Preventiva, www.acciopreventiva.com.
Acabem, Amèlia, preguntant-te si hi ha alguna activitat, si hi ha formació online que estigui oferint la FEC en aquest moment.
Ara mateix estem amb tots els cursos
expansius.
Comença ara la setmana que ve un de YouTube, que és superinteressant. A més, hi ha una oferta formativa molt àmplia, per tant, jo convido la gent que es dirigeixi a fec.cat formació, que tindrà allà tota la informació sobre els cursos, també dels cursos cap a directius, tots els cursos EDE. I recordar que dijous 28 de gener Dones d'Empresa té un webinar avui a les 15:30 sobre la bona salut financera de l'empresa. Cada dimecres la federació fa uns webinars d'empresa i l'últim dijous de mes Dones d'Empresa sempre té un webinar dirigit per aquest col·lectiu.
Un webinar és una conferència online.
Sí, bàsicament és una ponència sobre un tema d'importància, però sí, ara això de webinar, com que està tant...
Ja ho hem instruït, i potser tothom no sap què vol dir exactament.
Però bueno, al final són les ponències que abans teníem la sort de fer-ho amb un esdeveniment, amb un sopar, amb un esmorzar, amb un dinar, doncs, o amb una trobada, no? Ara mateix tot és telemàtic i bueno, el que permet és que hi hagi un gran volum de persones connectades al mateix moment i perquè poden agendar-s'ho millor, diguéssim.
I a més hi ha interacció, es pot preguntar...
I tant, sí. Precisament una de les coses que té el col·lectiu de dones és que hi ha molta interacció. Són molt productius en aquest sentit, sobretot del networking, tot i ser digital, no? I la veritat és que estem molt contents perquè totes les sessions que estem fent ara de webinars des de la federació tenen ampli quòrum i precisament el que hi ha és molta... diguéssim que hem trencat barreres, no? La pantalla ja no és una barrera, ja ens és molt més fàcil preguntar, Al final és adaptar-se, com deia la Fàtima, no? Una mica amb aquestes tecnologies, sembla que les tenim més integrades.
Fàtima Jiménez i Amèlia Maestre, un plaer comptar amb vosaltres. Gràcies i bona setmana.
Moltes gràcies a vosaltres.